Aquesta sala, on som ara mateix, que té l'il·lustre nom d'Àlex Lliteres, l'estudi Àlex Lliteres, està a punt de demostrar que un doctor en filosofia pot coincidir amb mi en un espai tancat i sobreviure. Jordi Cromines, bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
No, molt content de tenir-te aquí. El Jordi defensa un llibre que fa dies ja que el va escriure i que va a camí de la segona edició, Entre els déus i el no-res, religions, espiritualitats i ateïsmes. El Jordi viu a Sant Julià i ha treballat a l'Universitat Centroamericana de Nicaragua i del Salvador. I, a part d'això, doncs resulta que ell creu que es pot fer un llibre en el qual es barregin conceptes com les religions, les espiritualitats i els ateïsmes i sortir viu de l'intent d'escriure'l i després us proposa, evidentment, sortir viu de l'experiència de llegir-lo. Com ho fem, això, Jordi?
Molt fàcil, eh? Hi havia un autor que aprecio molt, que és Unamuno, que sempre deia creure és... No creure és creure, és a dir, de les creences no ens en podem alliberar. Quan un diu que és no creient, que per exemple al nord d'Europa actualment el 70% de les persones es defineixen com a no creients.
I el 70%?
70%.
Estiguen aquest 70%.
Exacte, sí, molta gent aquí al sud d'Europa, però les estadístiques indiquen un 43%. Però en el meu estudi, diguem, el que mostro és que el no creient és no creient respecte a alguna creença. La qüestió interessant és veure en què creu realment el no creient. I això és el que busco, perquè moltes vegades les creences últimes, que no són el que diem, sinó el que estructura la nostra vida, els nostres actes i els nostres cossos, no en som prou conscients o no les expressem bé.
Seguríssim.
Et poso un exemple d'això. Una senyora em deia, diu, escolta, el món va cap a pitjor, tot és un desastre, però d'aquest desastre sortirà alguna cosa millor. És un mite, és un dels grans mites de totes les religions, una mena de llei moral que utilitza el mal per fer el bé. I hi ha molta gent que ho creu, això. Poso un altre exemple. Hi ha independentistes, per exemple, que pensen quan pitjor, millor. No, quan pitjor, pitjor. O sigui, no està garantit enlloc que del foc, com un au fènix, surti alguna cosa millor. I aquests mites ens estructuren la nostra vida, i estan molt presents, i és el que miro de detectar. Sobretot el joc del poder amb les creences de la gent.
En què creus tu?
Jo sóc cristià. Bueno, sóc cristià és una paraula... Ostres, ja m'agradaria ser cristià. Ho admiro a molts cristians. Sí, però el meu cristianisme és una mica, diguem, contracultural. O si vols tu, una paraula que tampoc m'agrada gaire perquè vol dir moltes coses, però molt crític amb tota estructura de poder. De fet, un llibre que penso escriure, a partir d'ara, diguem, això és una reflexió sobre les creences. Doncs llavors una reflexió sobre el cristianisme i es titularà precisament Cristianisme sense poder. És a dir, una recerca de tots aquells cristianismes que s'han oposat a tot poder.
A mi em costa molt creure en el papa, però em costa molt poc creure en mossèn Ramon.
Exacte, sí, el Ramon de Canillo és un gran amic. Sí, clar que t'entenc.
I crec que com jo són molts.
Sí.
Perquè si jo fos refractari a la religió no portaria aquí el mossèn i el tindria tres quarts d'hora caient-se amb la bava de veure tanta bonomia, no?
Sí.
Però
sí,
en canvi
sí,
em fa una mandra a l'església.
Sí, però, exacte, però és que...
Estic esperant per dir-li al copríncep un dia si ve, a veure què em diu.
L'interessant del cristianisme és que hi ha molts cristians anònims que no ho diries mai i els has de veure en els seus actes. Si em permets posar-te un exemple...
I tant.
Hi ha una persona que jo admiro molt, que només ha publicat un llibre, que es diu Robert Antelme. Era un comunista de la resistència francesa que va estar als camps de concentració. Va escriure el llibre, es diu L'espècie humana, només n'ha escrit un. Ell era absolutament ateu, no? Però quan va estar al camp de concentració, ell va dir... hem guanyat, perquè hem demostrat amb els camps de concentració que som una única espècie humana, que hi ha una única espècie humana. El somni dels nazis era destruir-ne una d'espècie humana per crear una espècie sobrehumana,
una raça superior,
i que anés més enllà de l'home. I ell deia, ni vosaltres destruir-nos a cendres heu aconseguit destruir l'espècie humana, perquè quan vosaltres ens destruíeu i ens posava un número com un bestiar, continuàvem tenint un nom i continuàvem recordant a l'Ivan, a la persona singular i concreta. I per tant, i també vosaltres quan fèieu el mal absolut, que és aquesta destrucció absoluta de la humanitat, no ens podíeu mirar, per exemple, no ens podíeu mirar quan defecàvem, etc. En canvi, ho fèieu mirant un gos. I després de passar tot aquest sofriment, ell surt i diu: jo no odiaré mai els nazis. Estem parlant de, per exemple, l'Stangl, que anava a missa, sí. L'Stangl era el comandant de Treblinka. Es va morir, allà va matar ell, sota la seva responsabilitat, només 900.000 persones.
I el tio pregava cada matí.
Anava a missa, i a més demanava amb els capellans si feia bé, i ell...
I quin sentit té això? Quin sentit
té
això?
Aquesta és la qüestió. Aquesta és la gran qüestió del meu llibre. Hi ha tota una sèrie de gent, per exemple, Bonhoeffer, que admiro molt, era també cristià, que ell deia: escolta, el cristianisme després d'Auschwitz ha d'aprendre d'aquesta experiència, perquè la gran pregunta que ens hem de fer és que el 95% dels alemanys eren o protestants o catòlics, i sense la participació de milions de persones en aquest feixisme era impossible. O sigui, fer una indústria del crim com van fer a Auschwitz,
totalment inèdita,
era impossible sense la participació de tota la classe mitja. Llavors, clar, el feixisme detectava molt bé com pensa la classe mitja i l'utilitzava. Es deia: molt bé, no us preocupeu, la vostra família serà protegida. Tots els grans nazis eren persones ideals com a pares. En el seu judici sempre deia: no, era un pare i una mare exemplar. Llavors, hi ha tota aquesta qüestió que regiro en el meu llibre. Llavors, jo què et volia dir? Per això ho deia en el cristianisme. Sí? No, jo et miro amb aquesta... Jo, el meu company és Antelme. I ell era ateu.
I t'anava a dir: Jordi, hi arribes a algun lloc? No m'he llegit el llibre, jo.
Clar,
ara el tinc, em fa molta il·lusió.
És inquietant.
A quina hora m'he de llegir això? Perquè això, segons quina hora, no sé si estaré preparat.
A tota hora, no, perquè el meu llibre el pots llegir... És a dir, jo recomano als que llegeixen el meu llibre que al principi llegeixin els 4 primers capítols, que és una mica la base, però després hi ha un intent de comprendre les creences últimes. Siguin atees, amb els seus mites, l'ateisme està absolutament ple de mites, siguin budistes, siguin taoistes, perquè vivim en un món multicultural.
Però el que et volia preguntar, conclous o només recopiles?
Exacte. No. Hi ha guies, però les coses són inquietants. És a dir, perquè no tanco l'espectre. És a dir, diguem-ne, si ho... per fer-ho molt breu, la meva conclusió és que... estem embarcats, això ho deia Pascal, hem de travessar l'abisme de la vida i això ho hem de resoldre nosaltres. I prenguis la posició que prenguis, tindràs problemes, tindràs paradoxes i tindràs qüestions irresolubles. I amb això som molt similars. Jo prenc partit, jo aposto per una manera, però aquesta aposta l'ha de realitzar cadascú i és totalment sensata. Sempre hi ha un jueu, Levinas, que admiro molt, un jueu, imagina't amb tot el que està passant a casa, i el jueu aquest, Levinas, deia: la glòria de Yahvé és l'existència de l'ateu. Bravo, aquest jueu és el meu germà.
I ara et dono 5 minuts amb Netanyahu. Miri, soc Jordi Coromines, doctor en filosofia, gran seguidor, com està quedant demostrat, de les múltiples agressions que ha patit el seu poble i de com s'han refet, etc. Però avui li diria això, senyor Netanyahu.
Home,
5 minuts al seu despatx.
Jo només li diria que no puc comprendre com una persona jueva, potser ell és ateu, segurament és ateu, però ha de conèixer la creença jueva, la religió jueva. Com pot ser que una persona que ha viscut enmig del nazisme aquesta destrucció dels seus avis, i potser alguns dels seus pares, la intenció, pensem que en el nazisme, fins i tot quan tenien la guerra perduda, continuaven buscant jueus. Eren jueus pels nazis aquells que tenien un avi o una mare jueva, però un avi també, quan en el judaïsme només ho pot ser-ho a través de la mare. Però no els importava si eres un geni o el que fos. Si eres jueu, t'havien de destruir, s'havien d'erradicar de la faç de la terra.
Per tant, a Netanyahu,
jo li diria: escolti, com pot ser que vostè faci exactament el mateix? perquè nosaltres el que veiem a Gaza és un camp, un gran camp de concentració. A vegades pitjor, hi havia alguns camps de concentració que podien treballar, tots eren terribles, perquè és veritat que era una indústria d'extermini, però veiem el mateix esquema, o sigui, el seu ministre dient que no són persones, són animals, és el mateix que deien dels jueus, perquè tu no pots destruir una persona fàcilment si el consideres persona.
El despersonalitzes.
El primer que has de fer és reduir-lo a plaga. Reduir-lo a una mena de plaga i destruir-lo o veure'ls tots iguals. Li diria que li manifestaria la meva incomprensibilitat i la meva solidaritat absoluta amb el poble, poble palestí, no amb els terroristes, això s'ha de distingir.
Abans m'has dit que creus que és ateu aquest home, perquè aquest home és del Likud, el Likud és bastant religiós, no?
Jo no et sé respondre a la pregunta perquè no he parlat.
No, ni jo tampoc.
Però segur que és, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que segueix l'esquema de tota l'extrema dreta, aquí també en parlo, és a dir, les religions són apoderades per l'Estat. Ja tenim, per exemple, el nacionalcatolicisme a Espanya, però hi ha Vox també, o a Itàlia, l'extrema dreta, van amb la creu, tots, i van a missa, etcètera, etcètera. Llavors no tenen cap problema per enfonsar un barco, alguns, no ho han fet, per enfonsar un barco de migrants. No? Però tenim també, deixa'm explicar-ho això, per exemple, als Estats Units és un nacional evangelisme, Trump. A Rússia és un nacional ortodoxisme. A Birmània és un nacional budisme. A l'hinduisme hi ha un nacional hinduisme que persegueix les altres minories, etc, etc. Ho veiem a tot arreu, aquesta apoderació. I amb l'ateisme passava el mateix. Mao va matar moltíssima gent perquè eren boy scouts, o hi havia pagesos que creien en la Verge, una mica com l'experiència anarquista aquí a la Seu al temps de la guerra. Lo interessant és que això va passar molt poc, i la meva pregunta és, ostres, per què no ens en recordem i per què tornem en la història a repetir exactament sempre el mateix?
Perquè ens oblidem, simplement, no? Un dia esborra l'anterior.
Això també ho treballo en el meu llibre. Jo el que plantejo és que no n'hi ha prou amb la memòria, que hauríem de fer una pràctica de la voluntat, o sigui, hauríem de treballar la voluntat, per exemple, a les escoles.
Espera un moment, que no perdi el fil, perquè vull fer aquesta recomanació.
Sí, sí, sí.
Ahir a TV3 van fer un molt bon programa sobre l'auge de l'ultradreta i com està seduint els joves a través de xarxes i suports nous, canals de comunicació massius, que són nous i sexis, els joves, per això estan arribant. A veure, entre els déus i el no-res està a les llibreries.
Avui me'l trobaré. A les llibreries, a les xarxes, a Amazon, a tot arreu.
I m'estaves dient que conclous sobre això, sobre l'ateisme. T'he aturat quan estaves dirigint-te des de Mao.
La meva conclusió... T'ho poso en una imatge. Hi havia un autor, ateu també, Diderot, que feia aquesta pregunta. Diu, jo vaig a la nit i avanço amb una antorxa, a la nit més fosca. I de sobte apareix algú i m'apaga l'antorxa. Diderot pregunta, qui és aquest que m'ha apagat l'antorxa? I respon, és un teòleg. Això era el segle XVIII. Jo dic, els camins de la nit estan plens de saltejadors. Aquest saltejador pot ser un algoritme. Pot ser avui dia, per exemple, en el meu llibre explico que els gurus que fan més por no és l'islamisme islàmic o el fonamentalisme islàmic, sinó probablement Silicon Valley i tots els gurus que estan amagats en allà dissenyant el nostre futur.
És el Sanedrí actual, no?
Tant, agafant aquesta imatge, l'única conclusió del meu llibre, creguis en el que creguis, no et treguis mai el cap. Respecte als altres, però pensa, si tingues esprit crític, inclús amb les teves conviccions més profundes, torna a encendre la torxa, no et deixis assaltar, perquè evidentment en la fosca nit el poder sempre en treu partit, sempre hi ha alguna gent que sap on ens volen portar. No els deixis portar la dansa, porta-la tu, almenys la dansa de la teva vida.
Aquesta és la conclusió, eh?
Aquesta és una mica l'esperit del llibre, sí.
Amb qui gaudeixes més xerrant, tu? Amb un que s'ho creu tot o amb un que no es creu res?
Jo gaudeixo xerrant absolutament amb tot.
Amb tothom.
Tinc amics terribles, que Tinc amics, per exemple, que et dirien, escolta, si la meva filla es casa amb un musulmà, trec la meva filla de casa. Bueno, jo intento explicar-li, bueno, hi ha àrabs que no són musulmans, hi ha filles, a França hi ha fills de famílies atees que s'han fet musulmanes, t'hauries de preguntar per què. Hi ha feministes musulmanes que creuen que l'islam és feminista i lluiten per això, etcètera, etcètera. És un fenomen molt obert. Sí. L'intento explicar. I llavors, quan
senyor,
la gent s'acosta a la meva experiència...
Espera, hi ha un senyor negre que és de Vox, que és diputat de Vox.
Ah, sí, avui ho sentia a la ràdio, molt divertit.
El Garriga és català.
Avui sortia un... El Jiménez de los Santos...
Les possibilitats són molt
àmplies. És que això és el més terrible. Avui el Jiménez de los Santos deia un negre que és català.
Això ha dit
avui en un programa, perquè aquestes declinacions són terribles. Però hi ha una cosa que hem de recordar tots. El nazisme va començar en una cerveseria. Nosaltres no hi donem importància, diem, escolta, això és una discussió de cerveseria, allà es diuen bestieses de bar. No, allà és on comencen les qüestions. A mi m'agrada anar amb aquestes discussions.
A Múnich, no?
A Múnich, sí, és famós, es pot visitar. Però vull dir que és molt interessant participar-hi en tot això i, bueno, defensar almenys un esperit crític, qüestionar això, obrir el cap a la gent.
M'agradaria molt.
No la indiferència és seriosa, també. La major part de gent, jo diria que és indiferent. Diuen, escolta, ja en tinc prou mal de caps en portar els nens a l'escola, ara vindran els nets, la meva mare, el meu fill, bueno, la vida és molt complicada, certament. I ser indiferent, al final, és un amor a la vida, perquè tampoc et planteges de suïcidar-te o del que sigui. Però què passa si algun dia les coses van mal dades? És a dir, jo puc ser indiferent a Andorra, on es respecta la gent, però imagina't que Andorra deixa de ser una democràcia, per exemple. Continuarà sent indiferent?
Espero que no. I espero fer una petitíssima contribució a això que tu estàs dient amb aquest programa de 4 hores que fem cada matí. Tinc la sensació, Jordi, que no has començat ni a escalfar.
No, jo
estic ara... Però ja fa 20 minuts que xerrem.
Ja, molt bé.
L'última... T'he dit, si t'obro la porta del despatx de Netanyahu, què li dius? I si et poso amb la màquina del temps a Unamuno al davant?
Ostres, amb Unamuno m'hi trobaria molt bé. Sí, perquè és un autor que m'ha impactat moltíssim. De fet, l'últim text del meu llibre...
Ha passat a la història per aquell moment gloriós, ja quan era gran.
Sí, amb Milan Estrai.
Milan Estrai al costat.
Mira, fa poc, i això... Aquí ve l'anècdota. Fa poc, ara vinc de Toledo, aquest cap de setmana he estat a Toledo, i vaig estar en un poble...
A l'Alcàtar.
El nom del carrer hi ha Milan Estrai, perquè ens entenguem, Milan Estrai, o sigui, el generalíssim Franco era una bellíssima persona al costat de Milan Estrai.
Viva la muerte.
És el creador de la legió, viva la muerte, muerte a la inteligencia.
Sí, sí.
Això és el que li deia a Unamuno. I està en els carrers. I quan jo intentava fotografiar...
Has visitat l'Alcázar, tu, a Toledo? No?
No. He visitat totes les coses de Toledo, menys el...
He anat amb voluntat enciclopèdica,
sí.
Però és un monument a la glòria de l'exèrcit franquista del general Moscardo. I allà està, eh?
Sí, volen canviar...
Però allà està, eh?
Han dit que canviarien el carrer de Milan Estai, però es dirà Calle de la Legión. Però aquí l'interessant, perquè nosaltres podem dir, però això són els polítics, no? És la gent. Són la gent que estan contra la llei, però són la gent que defensen aquests carrers. Llavors, el que volia dir, perquè tu m'has començat preguntant per Unamuno.
Unamuno, sí.
Unamuno, fins al final, va estar lluitant amb la seva creença.
Però va acabar molt trist.
Home, sí, va acabar separat de tot, pràcticament eliminat, però precisament per aquest esperit crític. I ell es va criticar sempre tant els ateus superficials com els creients superficials. El seu llibre, un llibre que aconsellaria a tothom llegir, Sant Manuel Bueno Màrtir, té unes reflexions apassionants que ens aguillonen i que són perfectament actuals.
Ja dic, tinc la sensació que no t'ha fet ni escalfar, però hem d'anar plegant. Jordi, busca el llibre Entre els Déus i el no-res de Jordi Corominas.
Sembla que el tenen.
A la Trenca, doncs allà a la plaça Revés, allà el trobareu. Gràcies per venir-nos a veure. M'agradarà molt veure't de nou alguna vegada per parlar de la vida, de l'amor, de l'espiritualitat.
Quan vulguis, ja veus que m'entusiasmen tots aquests
temes. Ja he vist que tens metge per unes quantes converses.
Molt,
gràcies, Jordi.